Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens devem amb 7 graus a Figueres, 9 a Terrassa i 9 també a Horta de Sant Joan. Així comença un matí en què la notícia és econòmica. Avui el Consell d'Administració del Banc Sabadell ha de ratificar la notícia que ha sorprès molta gent aquestes últimes hores. El banc torna la seva seu social a Catalunya. Recordem que en va marxar fa 7 anys, en el moment més àlgid del procés, i sense haver contemplat mai fins ara l'opció de tornar-hi.
De cara al futur, doncs, no ho sabem. No sabem si això que es parla, quan es materialitzi, si tindrà algun impacte o no. De moment nosaltres no contemplem cap canvi.
Això és el que deia el president del Sabadell, Josep Oliu, fa menys d'un any, era l'abril del 2024. No contemplem cap canvi. De moment no han canviat les coses, però ara sí. Això és el que passa ara. El Banc Sabadell torna a Catalunya. Avui, de fet, segons ha sabut Catalunya Ràdio, es comunicarà oficialment a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que es convoca el Consell d'Administració, que l'entitat convoca el Consell d'Administració precisament per aprovar aquest retorn a Catalunya. Avui ens ho mirarem tot plegat amb calma, per parar les causes, les conseqüències, i evidentment arriba en un context econòmic delicat, perquè arriba en un moment en què hi ha aquesta OPA, aquesta operació del BBVA per comprar el Sabadell, una OPA que l'entitat catalana rebutja. Sigui com sigui, l'exconseller d'Economia Andreu Mascolell ho veia així.
Considera que l'economia catalana està normalitzada i aquest és un missatge que senten i que recullen els mitjans internacionals d'economia. Per tant, és una magnífica carta de presentació a l'hora d'emfatitzar la conveniència de la inversió a Catalunya.
Per tant, el Sabadell torna a la seu a Catalunya 7 anys després de marxar-ne enmig del procés i en plena OPA del BBVA. Avui ho recollirem tot plegat. També recollirem les declaracions i les reaccions del govern de la Generalitat. El president Illa està previst que hi respongui aquest matí des de Madrid, on hi farem també un programa especial a partir de les 7 amb en Ricard Ostrell al capdavant i enmig també, entre d'altres coses, de la Fitur, d'una de les fires de turisme més important a nivell global, però no només això, sinó que a Madrid també avui és clau la votació de Junts.
Yo estoy seguro que todo los grupos parlamentarios tendrán en cuenta que mañana lo que estamos votando es si suben las pensiones o si se las bajan a los pensionistas.
En concret, avui es voten tres decrets que inclouen la pujada de pensions o la rebaixa del preu del transport públic. Parlàvem de Junts perquè el PSOE i aquest partit s'han reunit en les últimes hores per intentar reconduir la situació. De moment, no ha transcendit encara el vot del partit de Carles Puigdemont avui al Congrés dels Diputats. I estarem molt pendents en aquest programa especial que farem, com dèiem, a partir de les 7 amb el Ricard Ostrell des de la capital espanyola. I mentrestant, a Washington.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
La Unió Europea ens tracta molt malament, molt, molt malament, ha dit Donald Trump en aquestes últimes hores. No ens compren els nostres cotxes, no ens compren els nostres productes agrícoles. Argumentari de manual de Donald Trump per justificar l'augment dels aranzels que encara no ha aplicat, però que diu que farà. I, evidentment, parlem del Barça.
Ferran l'envia cap a la punta d'atac per Rafinha, podria ser l'última. Rafinha entra dins l'àrea. Rafinha, retalla. Rafinha, xuta!
Oh!
No! Això, però què collons és això que està...
4-5 al camp del Benfica, en un partit que els blaugrana perdien 2-4 quan faltaven poc més de 10 minuts perquè acabés.
It was a crazy game. I think Benfica did really well the first half, especially the first half.
Un partit boig, amb molts errors, deia Hansi Flick. Amb aquesta victòria el Barça s'assegura la classificació ja per vuitens de final i avui a les 9 el Girona visita el Milan. Tenen molt, molt poques opcions els de Mitchell per classificar-se, però aquestes poques opcions passen per guanyar els dos partits que queden. Així comença el dimecres. Benvinguts al nou matí. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio.
6 i 5 minuts, cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què més ens despertem aquest matí?
Els últims 4 cursos, els centres concertats a Catalunya han perdut prop de 15.000 alumnes. Els ensenyaments obligatoris hi han hagut de tancar 23 escoles. Són dades del Departament d'Educació que us avança Catalunya Ràdio.
I a Brussel·les?
La Comissió Europea, que anuncia que reuniran fabricants d'automòbils, proveïdors i sindicats europeus per començar a dissenyar un pla per protegir el sector.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
A banda de tot el que envolta Donald Trump, la Universitat de Harvard amplia la definició d'antisemitisme per prendre mesures disciplinàries al campus. La nova definició inclou, per exemple, algunes crítiques a Israel.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb uns cables submarins de Taiwan que han quedat malmesos. La seva proximitat amb la costa sud-oriental de la Xina ha fet pensar en una acció deliberada, però el govern taiwanès ha assegurat que ha estat conseqüència del deteriorament natural.
Avui és dimecres 22 de gener. Ja han començat a pujar les temperatures. Ara mateix no hi ha gelades, ni tan sols a les valls del Pirineu. Totes les temperatures a Catalunya són positives, excepte alta muntanya. I tenim núvols que continuen passejant-se, sobretot a l'oest de Catalunya. Avui seran especialment abundants a les comarques de Lleida i, sobretot, a l'Alt Pirineu. Aquí, fins i tot, podríem tenir algunes precipitacions al llarg del dia que poden ser una mica més probables i una mica més persistents de cara a la tarda. A la resta, núvols, clarianes, una miqueta de tot, i a les comarques de Girona pujarà la temperatura es podria passar dels 20 graus.
I avui, a partir d'un quart d'11, parlarem de l'augment del consum d'antidepressius, molt especialment entre els joves. Ho farem amb el psicòleg clínic Jordi Royo i amb en Joan Ramon Laporte, que és professor emèrit de farmacologia. De moment, a les 6 i 7 minuts, però Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La notícia és que la seu social del Sabadell torna a Catalunya 7 anys després del referèndum de l'1 d'octubre. La decisió arriba, a més, en un context polític molt diferent i marcada, sobretot, per l'OPA del BBVA.
El retorn de l'entitat vallesana està pendent només de la ratificació del Consell d'Administració, que es reunirà de manera imminent. De fet, segons us pot avançar aquest programa, a les 8 està previst que el Sabadell ho anunciï al Consell Nacional del Mercat de Valors, aquesta convocatòria, que no es descarta que sigui avui mateix. Banc Sabadell va traslladar la seu social a Alacant el 2017, en el moment àlgid del procés independentista. Tot i això, l'operativa s'ha mantingut sempre a Catalunya. Segons l'entitat, la situació política ha canviat. El catedràtic d'Economia, Oriol Amat, creu que segurament el Sabadell també busca dificultar l'OPA del BBVA. Són declaracions al Catalunya Nit.
Amb aquest moviment que ha fet el Sabadell, també pot aconseguir més suport institucional, social, polític, i no oblidem que és una OPA on el govern espanyol hi té molt a dir, i en aquests moments el govern català té una influència important en el govern espanyol. Per tant, cada un dels dos bancs està movent les seves peces.
De fet, l'OPA del BBVA sobre el Sabadell està pendent de les condicions que imposin els organismes oficials. El president de la PIMEC, Antoni Cañete, també llegeix el retorn del Sabadell a Catalunya en clau OPA.
La OPA hostil podria treure'ns una qüestió transcendent per les pimes, que és el nostre oxigen i, per tant, la liquiditat, no? Per tant, una molt bona notícia que celebrem. El CAP sempre té que estar lligat al cos, i que realment el Sabadell torni on té el cos és una normalitat i una molt bona notícia.
I la tornada del Sabadell a Catalunya ha provocat, evidentment, que les mirades totes ara vagin cap a CaixaBank.
I de moment, però, no hi ha canvis. Fonts de l'entitat que presideix Tomàs Muniesa diuen que no estan estudiant el trasllat de la seva seu social de València a Catalunya. Tot i això, l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, també veu un canvi d'actitud a CaixaBank. Declaracions al Més 324.
Jo crec que CaixaBank també està enviant senyals de confiança en el país d'una altra manera.
El Sabadell no és la primera empresa que ha fet tornar la seva seu social a Catalunya després del procés, però sí la més gran. El 2018, Agbar també va tornar a traslladar la seu social a Barcelona i aquest desembre ho va fer Siemens Molins.
Avui dedicarem bona part del Matí de Catalunya Ràdio a analitzar els efectes, les conseqüències, el context d'aquesta decisió econòmica important, el retorn del Banc Sabadell a Catalunya. És veritat que de cara als clients té molt poc efecte, però des d'un punt de vista polític i econòmic en té molta d'importància i avui ho destacarem aquest programa especial que farem des de Madrid a partir de les 7 del matí. Allà, també, a Madrid, avui estarem molt pendents del Congrés dels Diputats perquè el Parlament es viurà una primera prova de foc enmig de l'última crisi entre Junts i el PSOE.
L'amenaça dels de Puigdemont de tombar el decret de govern de Pedro Sánchez per prorrogar les mesures de l'escut social ha pujat de to perquè la reunió que van tenir dilluns a Bèlgica, dues delegacions de Junts i el PSOE, va acabar sense acord. Les dues parts han intensificat les converses per múltiples vies.
Madrid, doncs, Paula Brugets.
Però els contactes de les últimes hores no han donat resultat i el govern espanyol està a l'expectativa de la decisió de Junts.
dilluns, en joc hi ha la pujada d'un 2,8% de les pensions, la rebaixa dels bitllets de transport públic i ajudes per als afectats per la Dana. La Moncloa pressiona els de Puigdemont.
Si hi ha grups polítics que deciden que no és important esa subida de les pensions, pues tendrán que explicar el porqué de su voto negativo.
Yo creo que los ciudadanos nos votan a los grupos políticos para que les mejoremos las condiciones de vida, no para que les perjudiquemos.
Però Junts està disposat a deixar caure el decret pels incompliments, diuen, de la Moncloa. Avui també es vota l'impost a les energètiques, però Junts el rebutja i el govern espanyol, aquest sí, que ja el dona per perdut. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
És en aquest context que el govern de la Generalitat comença a preparar l'estratègia de negociació per anar aprovant decrets, ara que ja sap i ja té coll avall, que es queda sense pressupostos.
L'executiu del PSC queda obligat ara a una negociació permanent per convalidar decrets un per un d'ampliació de la despesa. La portaveu Sílvia Paneque insisteix a Esquerra i Comuns, els socis d'investidura, que mantinguin la col·laboració amb el govern.
Estem molt convençuts que hi ha una majoria molt sòlida en aquest país, a Catalunya, que ens demana a la classe política, al govern, que siguem capaços de teixir acords per avançar en reptes importants que tenim com a país.
I hem de tornar, evidentment, als Estats Units. En el seu segon dia a la Casa Blanca, Donald Trump no només s'ha dedicat a justificar els seus anuncis i decrets que han aixecat més polseguera, com, per exemple, l'indult dels assaltants del Capitoli.
Trump ha anat més enllà en qüestions com TikTok, els aranzels o Ucraïna i ha tingut temps per obrir nous fronts. En el camp dels aranzels n'ha concretat un 10% per la Xina a partir del febrer i ha amenaçat Europa de posar-la al mateix sac. També s'ha mostrat disposat a decretar més sancions contra Rússia si no negocia el final de la guerra a Ucraïna i ha autoritzat la policia a detenir immigrants il·legals que refugien en escoles o esglésies. En el camp de la tecnologia ha anunciat 500.000 milions de dòlars del sector privat per desenvolupar la intel·ligència artificial.
Washington, Francesc Garriga.
La mesura més polèmica fins ara és l'indult dels assaltants al Capitoli, centenars dels quals condemnats a presó per atacar agents de policia. Trump, que s'ha presentat de nou com el president més pro-policia de la història, ha justificat així indultar tots els que van irrompre violentament a la seu de la sobirania nacional.
Han complert anys a la presó quan en aquest país els assassins no van ni a la presó. Però aquests hi han passat anys. S'han arruïnat les seves vides. Deixa'm acabar, deixa d'interrompre'm. M'he indultat gent que ha estat tractada increïblement malament.
En una improvisada roda de premsa, Trump ha confirmat que ja s'està deportant immigrants il·legals, sense concretar com, que s'ha de pensar si segueix enviant armes a Ucraïna i que li agrada la idea que sigui Elon Musk qui compri TikTok. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això mentre hi ha una certa preocupació internacional per la sortida dels Estats Units que ha anunciat Donald Trump de diversos organismes multilaterals. Un d'aquests casos és l'Organització Mundial de la Salut.
L'OMS demana a Trump que reconsideri la seva decisió que no es farà efectiva fins d'aquí un any. També ho lamenta la Unió Europea, que no obstant ofereix cooperació a la Casa Blanca.
Anem a Brussel·les, Jordi Baró.
Oferta europea de cooperació amb Trump, però amb línies vermelles. A Davos, la presidenta de la Comissió Europea ha fixat públicament la postura europea davant el segon mandat del republicà, en un clima d'amenaça de guerra comercial i amb preocupació a Brussel·les per decisions com la retirada de l'acord de París. Ursula von der Leyen estén la mà, però també diu a Trump que no renunciarà als seus principis.
La nostra prioritat serà involucrar-nos-hi ben aviat, debatre interessos comuns i estar preparats per negociar. Serem pragmàtics, però sempre defensarem els nostres principis.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara sobre l'actualitat internacional. Coincidint amb l'alto el foc a Gaza, l'exèrcit israelià i els colons jueus han intensificat els atacs contra els palestins a Cisjordània. El principal focus dels atacs ha estat Jenin, que està ben bé al nord dels territoris palestins ocupats.
On l'exèrcit ja ha matat almenys 9 persones i n'ha ferit una quarantena, segons un últim balanç. El govern israelià ha parlat d'una operació militar a gran escala contra suposats combatents pro-iranians i que també té com a objectiu garantir la protecció als colons just l'endemà que Trump ordenés a aixecar-los les sancions. Els atacs a Cisjordània no són nous i, de fet, durant el 2024, Israel ha matat més de 800 persones als territoris ocupats, segons les autoritats palestines. Jenin torna a ser ara una de les ciutats més castigades. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb el Mahmoud, és un veí de Jenin, que relata així les últimes hores al camp de refugiats de la ciutat.
L'exèrcit israelià ha vingut al camp de refugiats de Jenin i la situació aquí és molt perillosa. Durant aquests mesos ja ens havien deixat sense aigua i l'exèrcit també havia destrossat els nostres carrers. Ara torna a haver-hi molts soldats aquí i els atacs no paren. Això no només passa a Jenin, sinó a tot Cisjordània.
El Mahmoud i la seva família han fugit del camp de refugiats i per ara no saben quan podran tornar a casa.
La meva família i jo hem marxat del camp de refugiats, però moltes persones s'hi han hagut de quedar perquè no tenen cap altre lloc on anar. Fa unes hores he intentat tornar-hi, però no he pogut. No sé com estan els meus amics, ni tampoc què està passant al meu barri. I allà ho tinc tot. Els meus diners, les meves sabates, tot. És casa meva.
My everything, it's my home.
Ens acostem a un quart de set. El Consell de Ministres aprova reformar la llei del Poder Judicial per garantir la igualtat d'oportunitats entre els aspirants a jutges i fiscals. Madrid, Cristian Roldán.
La reforma preveu ajudes equiparables al salari mínim interprofessional durant un màxim de 4 anys. El govern espanyol vol que les classes populars també tinguin representació a la judicatura. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, defensa la mesura.
Queremos a los mejores en todo momento, con independencia de que su familia no pueda permitir tener en casa un opositor durante más de 4 años. Por eso la beca pública lo abonará el Estado.
La llei també prohibirà el finançament privat de les associacions judicials. Maria del Prado, de Jutges per la Democràcia, considera que això evitarà conflictes d'interessos.
Pot arribar a condicionar que si tu reps una determinada ajuda, quan hagis de resoldre casos que tinguin a veure amb aquella empresa, aquella persona que t'està donant aquelles ajudes, no tinguis la mateixa imparcialitat.
Des de Madrid, Cristian Roldán, Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ho dèiem, avui serem a Madrid, on també hi serà el president Illa, per inaugurar a Fitur l'estand de Catalunya.
Sí, serà el primer cop que un president de la Generalitat ho farà. Busca posar en valor i potenciar l'activitat turística a Catalunya just l'any també que Catalunya ha estat designada Regió Mundial de la Gastronomia.
Més detalls, Núria Oriol.
El president Illa trepitjarà Fitur en persona per deixar clara la seva aposta i el seu compromís amb el model turístic català, un sector que s'emporta entre el 12 i el 14% del PIB de casa nostra i que ha aconseguit convertir Catalunya en la primera comunitat autònoma que més ingressa pel turisme internacional. Els més de 800 metres quadrats per l'estand propi posen de relleu el pes a l'activitat, que agafa un protagonisme especial enguany per la seva designació com a Regió Mundial de la Gastronomia. Aquest vespre, a l'art d'alguns grans noms de la cuina catalana, com els germans Torres, el restaurant Les Cols, en Fina Puigdevall i Martina Puigverd, el mestre pastisser Oriol Balaguer o la sommelier de celler de Can Roca, Marta Cortizas, donaran vida a un sopar que servirà de llançament per la distinció. El president de la Generalitat serà també en aquesta ballada al vespre a Madrid. Núria Oriol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Passen 2 minuts d'un quart de set al matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Judit Perpinyà, Josep Almirall i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Ho destacàvem abans, eh? Els últims 4 cursos, els centres concertants han perdut prop de 15.000 alumnes als ensenyaments obligatoris. No només això, sinó que han tancat 23 escoles. Són dades del Departament d'Educació que us avança Catalunya Ràdio.
La pèrdua d'alumnat pot implicar perdre part de la subvenció i això, alerten des del sector, aboca el tancament dels centres que ja estan al límit, sobretot els més petits. Des del Departament d'Educació, però, minimitzen l'afectació.
Més detalls, Sarai Canyete.
A la vintena de centres que han tancat els últims 4 cursos, el curs que ve se n'hi afegiran com a mínim 2 més, l'Escola Mireia de Barcelona i l'Escola Sant Ferran de Castelldefels. Des de l'Agrupació Escolar Catalana, una de les patronals del sector, alerten que hi ha molts centres que no poden més. Eva Salvant n'és la directora general.
La concertada que desapareixerà jo crec que és aquella que no tingui demanda, eh? Sobretot que no tingui demanda, i és veritat que les escoles d'una línia són més febles perquè tenen menys coixí econòmic per sobreviure i hi ha un infrafinançament tan gran per part de l'administració que les posa en perill.
Això és el que diuen d'una banda, però el Departament d'Educació què hi diu, Sara?
Des d'Educació atribueixen el tancament de centres exclusivament a la baixada de natalitat, però reconeixen que les escoles concertades no reben prou finançament. Xavier Güell és el director general de Centres Privats i Concertats del Departament.
Els centres educatius, evidentment, sempre jo dic que són un exemple de management perquè fan realitat allò de les pedres fer-ne pans, perquè et quedes parat doncs, com els pocs recursos que reben, doncs, perquè moltes d'elles són d'iniciativa social, doncs intenten encaixar de la millor manera la manca doncs, de recursos cursos per tirar endavant doncs, el seu projecte educatiu.
Des d'Educació també expliquen que hi havia una proposta de millora de finançament en els nous pressupostos, però amb el pressupost finalment prorrogat pel govern de la Generalitat haurem de veure què passa amb tot plegat. Informa Sara Canyete pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara en l'àmbit educatiu, centenars de professors de català es neguen a corregir les proves de llengua de la selectivitat.
Volen pressionar així el Departament d'Educació perquè recuperi la tercera hora lectiva de català a tota l'ESO i el batxillerat.
En Alfonso.
Els docents corregeixen les proves com una feina extra que se'ls paga a banda, però aquest any el col·lectiu DocentsCat, que inclou 380 professors de llengua catalana i literatura, s'hi nega. Gemma Gómez n'és la secretària.
Des de l'any passat que demanem que es recuperin les 3 hores setmanals de català tant a l'ESO com al batxillerat. Ja que no se'ns escolta dient-ho per les bones, una bona manera és doncs, convidar la gent a no oferir-se, no presentar-se voluntaris per fer de corrector factors a la selectivitat.
Asseguren que amb les hores actuals de català no n'hi ha prou i que és urgent millorar el nivell acadèmic dels alumnes. Ana Alfonso, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els lloguers de temporada s'han disparat a les principals ciutats del país i han passat de ser menys del 5% del total a multiplicar-se per 6.
Són dades de l'Incasòl a què ha tingut accés als serveis informatius del 3CAT i que permeten per primera vegada posar xifres reals al frau de llei dels lloguers de temporada.
Barcelona, Lluís Freixas.
Si abans de la pandèmia es firmaven a Barcelona uns 3.000 contractes de lloguer de temporada l'any, el 2023 van ser 18.000. L'any passat, més de 10.000, només de gener a setembre. Aquests contractes no només solen ser d'11 mesos en lloc de 5 o 7 anys, sinó que estan exempts de complir el topall de lloguers. Mariona Segú és professora d'Economia a la Universitat Sergi de París.
Els llogaters tenen molt poc poder de negociació. Pot ser que estigui passant que molts llogaters estiguin acceptant contractes de temporada, tot i que això no respongui a les seves necessitats.
Molts propietaris van moure els seus pisos de lloguer residencial cap al lloguer de temporada quan es va començar a debatre el segon topall de rendes. Lluís Freixas, Carbonell, des de Barcelona, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui és dia de dol a Turquia per l'incendi en un hotel d'una estació d'esquí que, segons l'últim balanç, ha deixat 76 persones mortes i una setantena més de ferides.
El Ministeri de l'Interior turc ha informat que han detingut 9 persones per la seva suposada responsabilitat en l'incendi. Segons la premsa d'Ankara, entre els detinguts hi ha el propietari de l'establiment. L'edifici cremat de 12 plantes era en bona part de fusta i ha quedat totalment destruït. L'hotel tenia una ocupació del 90% i, segons els mitjans locals, a l'hora de l'incendi hi havia unes 300 persones. És per això que el balanç de víctimes podria augmentar.
I també ens hem de fer ressò d'un mort i un ferit crític en una explosió en una empresa d'emmagatzematge de material químic al port de Barcelona.
Es tracta de dos treballadors d'una empresa subcontractada que feien feines de manteniment. Estaven soldant a l'interior d'un tanc buit que normalment conté acetat d'etil, que és un material dissolvent altament inflamable. Ho ha explicat el director dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
L'afectació principalment ha sigut deguda a les tasques de manteniment. Els treballadors han sigut projectats, però no hi ha hagut cap tipus d'afectació ni a les empreses del costat, ni molt menys a la ciutadania, que no hi ha hagut cap tipus de fuita.
Tot i això, durant unes hores es va activar el pla d'emergències de la Generalitat per fer front a incidències relacionades amb matèries perilloses. L'empresa Tepsa ha emès un comunicat en què lamenta l'accident i ha ofert la seva col·laboració en la investigació oberta per determinar les causes exactes de l'explosió. L'empresa ha reprès l'activitat aquest matí.
I encara alguna cosa més, com la indignació pel to i el contingut del que explicàvem ahir, l'interrogatori del jutge Adolfo Carretero, l'actriu Elisa Mulián, al cas de Rejón. Aquest jutge ha rebut crítiques des del govern espanyol i des del mateix àmbit judicial. El Partit Popular s'ha negat a valorar els fets.
A l'interrogatori, que s'ha filtrat a la premsa, el jutge posa en dubte de manera insistent la versió de la demandant.
Esto es que no lo entiendo, porque no, se sintió violentada. Que me dejes en paz, que no me toques, que dijo algo de eso.
¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al ese señor no corresponderle por esto ahora le denuncia?
La ministra d'Igualtat, Ana Arredondo, ha lamentat que actituds com la d'aquest jutge poden dissuadir altres dones de denunciar. I la magistrada dels jutjats de violència sobre la dona a Barcelona, Francisca Verdejo, ha qualificat l'interrogatori de reprovable. A partir de la tardor, està previst que els casos de delictes sexuals només s'instrueixin i es jutgin en seccions especialitzades.
6 i 23 minuts, al Matí de Catalunya Ràdio. Com sempre, a aquesta hora, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar.
El govern municipal de Barcelona podria fer excepcions en la normativa municipal per garantir la continuïtat de la telecobresca al parc del fòrum que enguany ha programat grups com La Raïz, tot plegat després de les queixes de l'entitat organitzadora que no es veu amb força, es diu, per competir amb grans promotores de concerts en una licitació pública.
La segona.
Do silk shiny stockings that I'll wear when I'm with you. I'll wear.
La Sant Andreu Jazz Band és l'única banda europea seleccionada per participar al Festival de Bandes Joves de Jazz més important del món. El festival l'organitza el Lincoln Center de Nova York i es farà del 7 a l'11 de maig i enguany celebra els seus 30 anys a la Sant Andreu Jazz Band i van participant músics com Andrea Motti, Rita Payés o Albert Mongou, que sentim ara.
I la tercera.
I acabem amb música de The Band, perquè ha mort als 87 anys Garth Hudson, teclista de la banda i últim supervivent del grup. El canadenc havia col·laborat durant anys també amb Bob Dylan en el canvi de l'artista al rock més elèctric.
Cinc minuts i arribarem a 6:45. Va, anem a parlar de la bogeria d'ahir. Robert Prat, bon dia, déu-n'hi-do, eh?
Bon dia, déu-n'hi-do, quin partit.
El Barça es classifica pels vuitens de final de la Champions amb un 4-5 al camp del Benfica, en un partit en què Robert va passar absolutament de tot.
Va passar de tot. Partit trepidant. Gol de Rafinha a l'últim segon. Els blaugrana perdien 3-1 a la mitja part, en 3 gols molt desafortunats, el primer als 2 minuts, el segon per culpa d'una topada Szczęsny-Walde i el tercer per un penal molt dubtós contra el Barça. Només Lewandowski, també de penal, havia aconseguit un gol pels blaugrana. Eric García, jugador del Barça, són declaracions a Movistar.
Empezar el partido minuto 2 perdiendo, pues siempre te destroca un poco los panes, te jode, pero bueno, lo que he dicho, creo que el equipo, la mentalidad que ha demostrado en todo el partido ha sido increíble. Volver en este campo que el Atlético de Madrid perdió aquí, pues ya demostraron lo buenos que son y hoy pues no ha sido menos.
A la segona part, Rafinha va fer el 3-2 en un rebot, però Araujo es va marcar el 4-2 en pròpia porteria. A partir d'aquí, el Barça va ser capaç de marcar 3 gols. Lewandowski, novament de penal, Eric García amb una rematada sensacional i Rafinha l'últim segon de partit.
Volvimos centrados en lo nuestro en la segunda parte para intentar cambiar el partido. Y bueno, en mi opinión, fue un partido espectacular para quien estaba jugando. Para quien estaba aquí en el estadio mirando y también por la tele. Y bueno, fue un partido espectacular.
4-5, al final del partit hi va haver incidents entre els dos equips, camí de vestidors, també a la Champions, l'Atlètic de Madrid remunta i guanya 2-1 al Bayer Leverkusen.
I avui Guardiola contra Luis Enrique.
En aquest PSG City, partit transcendent pels dos equips per classificar-se.
Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y tengo la suerte de ser amigo.
Estem fins a Barcelona, les nostres famílies estan molt unides, la nostra relació és eterna, per sempre. Podem estar en desacord, però les nostres intencions són bones, els estimo.
També a les 9.000 en Girona. Els gironins han de guanyar per tenir alguna possibilitat de classificació en un partit que transmetrem a Catalunya Ràdio. El Madrid rep el Salzburg a la Supercopa Femenina, semifinal. Barça-Atlètic de Madrid a les 7 a l'Eurocup de Bàsquet al Joventut, al límit de l'eliminació, amb la derrota davant el Trento 86-100.
I avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell parlarà amb Consuelo Ordóñez. Ella presideix el col·lectiu de víctimes del terrorisme i, de fet, és la germana de Gregorio Ordóñez, assassinat per ETA ara fa 30 anys. A les 6:27, però, sapiguem què no ha deixat dormir en Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia. Aquesta nit no hi ha hagut manera de dormir per culpa de la famosa salutació nazi que va fer l'Elon Musk per celebrar la victòria del seu candidat a les eleccions americanes. La veritat és que fa por que el que tot apunta que serà un dels homes més poderosos del nou govern de Trump sigui capaç de fer un gest així. Inclús si, tal i com diuen alguns il·lusos, l'home no pretenia fer la salutació nazi, el fet que no s'adonés del que estava fent també fa por. Però el que a mi m'ha fet més por de les imatges que ha donat la presa de possessió de Trump no ha estat aquesta imatge, que al final és l'enèsima excentricitat d'un home que està visiblement desequilibrat. El que m'ha fet por ha estat una altra imatge, la de l'Elon Musk amb el Bezos, amb el Zuckerberg, amb el Sundar Pichai, els magnats tecnològics que dominen la informació a nivell global celebrant la victòria de Trump que ells mateixos han finançat directe o indirectament. A mi, que vaig estudiar la Bíblia de petitet, m'ha semblat una imatge molt diferent a la que m'havia imaginat que tindria dels quatre genets de l'apocalipsi.
Canalies, bon dia, quina alegria.
Bon dia, alegria amb Poker Face de Lady Gaga, l'esteu escoltant, i és que en les últimes hores els fans han embogit, i tot per un compte enrere que s'ha publicat a la seva pàgina web. Us explico de què va. Els Little Monsters, és el sobrenom que tenen els seguidors de l'artista, han començat a especular sobre què significava aquest compte enrere, i la gran majoria han coincidit que podria ser el temps que queda per la data de llançament d'un nou disc. De fet, si passes el cursor per la imatge, apareix LGU, amb la mateixa tipografia, i el mateix blau elèctric al disc de Fame, unes pistes que també fan pensar en una reedició de l'exitós àlbum. Per cert, el compte enrere recau sobre el 27 de gener, per tant, la setmana que ve Gaga desvelarà el secret i que hi hagi sorpreses d'un artista com ella sempre és una alegria.
Okay, parlant d'alegria, espera que ens truca un oient. Ricard, de Madrid, bon dia.
Què tal? Bon dia. Acabo d'aterrar a Madrid.
Com està?
Molt bé. Molt bé, dormir tot el viatge. O sigui, perfecte. Sí? Carregant tibes per començar a partir de les 7. No sé si arribaré a les 7 perquè la maleta va tard, però...
Vaja.
Ha estat un bon vol?
Un bon vol, sí.
Bon menjar?
bon menjar.
Bé.
I escolta, i escoltar-vos aquesta mitja hora és fantàstic per despertar el dia.
Sí, que... No, ara el que podria fer seria retransmissió des de l'aeroport fins als estudis de Catalunya Ràdio.
No,
Madrid.
Això no ho farem. Això no ho farem perquè hem d'estudiar coses, perquè avui és un dia important a Madrid, sí. Passaran coses, ho heu explicat, i serem per explicar-les.
Molt bé, doncs, fins ara. Doncs et sentim fins ara, Ricard. Et sentim ara, Ricard, fins ara. Adéu. No sé parlar ja. Parlar amb el jefe, amb Destarota. Dos quarts de set. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El principal, el dèiem ara, la seu social del Sabadell tornarà a Catalunya 7 anys després de l'1 d'octubre.
En un context polític, però també econòmic, molt diferent. Marcat per l'OPA del BBVA. Justament el president de la PIMEC, Antoni Cañete, llegeix el retorn a Catalunya del Sabadell en clau d'OPA.
La OPA hostil podria treure'ns una qüestió transcendent per les pimes, que és el nostre oxigen i, per tant, la liquiditat, no? Per tant, una molt bona notícia que celebrem. El cap sempre té que estar lligat al cos i que realment el Sabadell torni on té el cos és una normalitat i una molt bona notícia.
Junts amenaça de tombar avui el Congrés dels Diputats, ara ho dèiem, que avui és dia important a Madrid. Doncs Junts, dèiem, amenaça de tombar avui el decret del govern espanyol per prorrogar l'escut social.
Els de Carles Puigdemont i una delegació del PSOE es van reunir a Bèlgica per intentar reconduir les relacions, tot i que sense arribar a cap acord. Pilar Alegría és ministra portaveu.
Y evidentemente, si hay grupos políticos que deciden que no es importante esa subida de las pensiones, pues tendrán también esos grupos políticos que tengan que explicar el porqué de su voto negativo.
Seguirem aquest ple extraordinari amb una edició especial del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell des de Madrid. Ara el sentíem a partir de les 7 del matí, si arriba la baleta. En el segon dia de presidència, Donald Trump obre nous fronts en la seva anunciada marea de canvis d'una inversió de 500.000 milions de dòlars en intel·ligència artificial a plantejar-se arancels del 10% pels productes xinesos.
Tot això mentre es defensa de la llau de crítiques a les seves primeres mesures com la supressió de la ciutadania per naixement als fills d'immigrants o l'indult els processats per l'assalt al Capitoli.
Han complert anys a la presó quan en aquest país els assassins no van ni a la presó. Però aquests hi han passat anys, s'han arruïnat les seves vides. Deixa'm acabar, deixa d'interrompre'm. M'he indultat gent que ha estat tractada increïblement malament.
I coincidint amb l'alto al foc a Gaza, que ja està en vigor, l'exèrcit israelià i els colons jueus han intensificat els atacs contra els palestins a Cisjordània.
El principal focus dels atacs ha estat Jenin, on han matat almenys 9 persones. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb Mahmoud, un veí del camp de refugiats situat en aquesta població de Cisjordània.
Ara torna a haver-hi molts soldats aquí i els atacs no paren. Això no només passa a Jenin, sinó a tot Cisjordània.
Not just Jenin.
Més qüestions. El govern espanyol aprova un avantprojecte per reformar la llei del poder judicial amb una voluntat, diuen, fer més accessible la carrera judicial.
L'objectiu és garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a les places de jutges i fiscals. Hi haurà noves proves i també un nou sistema de beques.
Mentrestant, centenars de professors de català es neguen a corregir les proves de llengua de la selectivitat.
Volen pressionar així el Departament d'Educació perquè recuperi la tercera hora lectiva de català a tota l'ESO i el batxillerat. Gemma Gómez és professora de català secundària.
Ja que no se'ns escolta dient-ho per les bones, una bona manera és, doncs, convidar la gent a no oferir-se, no presentar-se voluntaris per fer de correctors a la selectivitat.
Tot això el dia que expliquem també que les escoles concertades han perdut més de 15.000 alumnes els últims 4 cursos. En el mateix període, una vintena de centres han hagut directament de tancar. Són dades que us avança Catalunya Ràdio.
El sector alerta que la pèrdua d'alumnes també implica rebre menys subvencions i això posa algunes escoles, especialment les més petites, al límit de la supervivència.
Cop d'ull a aquesta hora, com sempre, les portades de la premsa amb l'Albert Montilla. Bon dia, Albert.
Bon dia, Freddy.
Avui titulars repartits entre el retorn del Sabadell i l'inici de la segona era Trump.
Sí, del periòdico i l'Ara hi dediquen mitja pàgina a cada tema. L'Ara prioritza el titular que el Banc Sabadell retorna a la seu social a Catalunya en plena OPA 7 anys després i el periòdico encapçala l'edició amb Trump, que titula Fulmina l'era Biden. També La Vanguardia, que dedica menys espai al Sabadell i titula que Trump comença a alliberar els més de 1.500 assaltants del Capitoli. L'ABC sí que encapçala amb el Sabadell, destaca que es converteix a la primera empresa de l'IBEX que torna en línia amb l'exigència de l'independentisme a Sánchez. El Mundo, en canvi, relaciona aquest retorn del Banc Català amb una maniobra per combatre l'OPA del BBVA. En crònica política, La Razón també assegura que la Moncloa dona per perdut Junts i pretén que Feijó salvi el decret òmnibus que s'ha de votar avui. I un últim tema important que destaquen diferents diaris i que comentàveu ara fa res, com El País, que destaquen que el govern espanyol obre una reforma per facilitar l'accés a la judicatura que pretén democratitzar l'accés a la carrera judicial perquè la renda dels aspirants no sigui un impediment.
Tot això en aquest dimecres on notarem que puja la temperatura, Eloi Cordomí. La pujada més notable la tindrem a les comarques del nord-est, a Girona, a nord de Barcelona, aquí amb força estones de sol i temperatures de fins a 20 graus. A les comarques de l'oest, en canvi, el cel estarà més tapat amb possibilitat de ruixats, sobretot a l'Alt Pirineu.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa del Pep, de Badalona. Pateix acromegàlia, una malaltia rara que li provoca deteriorament físic i és el motiu pel qual té una discapacitat del 45%. Una de les conseqüències de la malaltia és que necessita una operació per implantar una pròtesi al maluc. Ja fa 2 mesos que està en llista d'espera per a la intervenció i el seu deteriorament va avançant, condicionant el seu dia a dia. En total, ja fa mig any que pateix una progressiva pèrdua de mobilitat que no es reverteix.
Pràcticament no puc fer res. No puc estar molt estona de peu, per el que no puc cuinar, no per casa engegar amb cotxe i no tinc cap data d'operació. I he estat insistint, i l'única resposta és que, bueno, que ja m'ho faran.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Fem un cop d'ull als mercats. La borsa que està oberta aquesta hora, Hong Kong, està en vermell. Ara baixa 1,30%. Avui sabrem com entoma la borsa espanyola la tornada del Banc Sabadell a Catalunya. Ahir la sessió ja havia acabat quan es va saber la notícia. L'IBEX 35 obrirà avui els 11.927 punts. Ahir va tancar amb una reculada del 0,14%. Wall Street va tancar en verd el primer dia que reaccionava als anuncis econòmics del nou mandat Trump. El Dow Jones pujava 1,24 i el tecnològic Nasdaq un 0,64. Els inversors van recollir beneficis pendents, sobretot que Trump concreti l'1 de febrer nous aranzels que podrien crear inflació i que els mercats preveuen més suaus del que s'havia anunciat. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Ara, a Carglass, volem que tinguis més bona visió quan condueixis en pluja. Per això, amb la reparació o substitució de qualsevol vidre, t'apliquem el tractament antipluja gratis.
Carglass canvia! Carglass repara.
Promoció vàlida fins al 8 de febrer. Consulta condicions a Carglass Bonès. A Eugin tenim més de 25 anys d'experiència en reproducció assistida, però sobretot en reproducció acompanyada. Convertir-se en mare és un viatge i sentir-te acompanyada marca la diferència. Demana cita al 900 510 520 o a eugin.cat. Eugin, junts en el teu viatge per ser mare.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb les mandarines?
A només 1,79 al quilo, un 25% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Jo crec en un déu salvatge. És qui ha regnat sempre, sense rival, des de l'origen dels temps.
L'èxit internacional de Yasmina Reza arriba al Teatre Goya. Una mirada àcida sobre la societat contemporània i la condició humana dirigida per Pere Arquillué i protagonitzada per Pere Arquillué, Laura Conejero, Ivan Benet i Laura Aubert. A partir de l'1 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat o a promentrada.com.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Els veïns de la mina viuen amb por després de l'últim tiroteig de fa 2 setmanes i de l'intent d'agressió amb arma blanca al cap d'aquest barri de Sant Adrià de Besòs.
El teixit social demana respostes polítiques consensuades i que es visibilitzi també la cara oculta, la positiva.
Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
Neguit i temor entre la població de la mina després d'aquests capítols, sobretot el tiroteig per la falta de resposta policial. Els veïns lamenten que no hi hagi hagut cap detingut tenint en compte que tot el barri té identificats els participants. En Jacob és un educador social nascut al barri que treballa amb els infants de la mina.
Per petits conflictes de que hi ha una,
una tensió latent, no?, de que hi ha tantes dificultats i tanta barreja, que el fet de que d'una plaça d'aparcament, d'una petita disputa en un comerç, acaba passant un incident com el d'aquestes setmanes. La sensació és que gairebé cada setmana hi ha algun fet relacionat amb armes de foc.
Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'Audiència de Barcelona condemna un home acusat de violència masclista a un any de presó, lluny dels 40 que demanava la Fiscalia, perquè la víctima va manipular el relat dels fets.
A la sentència a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els magistrats descarten que l'home intentés assassinar-la i que la segrestés.
Barcelona, Maria Núria Revitller.
La dona inicialment havia denunciat que ell l'havia obligat a entrar en un taxi a la força i que després l'havia retingut al seu pis en contra de la seva voluntat. Per bé que durant el judici se'n va desdir, la Fiscalia va mantenir la mateixa acusació perquè l'home tenia antecedents per violència masclista. Juan Franco, advocat de l'acusat, explica a aquesta emissora com amb la geolocalització dels mòbils de tots dos es va desmuntar el delicte de segrest.
Es plantejava que el meu client havia agafat a la senyora i l'havia obligat a entrar en un taxi i a recórrer mitja Barcelona segrestada dins del taxi.
Des de Barcelona, Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I vist per a sentència, el judici contra un funcionari de la presó de Lledoners, al Bages, acusat d'amenaçar a través de les xarxes el responsable de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Iñaki Rivera. L'acusat que ha negat els fets s'enfronta a una petició de pena de 900 euros.
Davant del jutge, si bé ha reconegut que el perfil d'X era el seu, s'ha escudat en el fet que quan entra a treballar deixa el mòbil sense bloquejar al seu despatx per atribuir l'auditoria al missatge a un tercer. Rivera ha dit al jutge que les piulades li van arribar després de compartir una publicació en què s'alertava de les conseqüències que havia tingut sobre la salut mental dels presos al bloqueig dels centres penitenciaris. Es tracta del bloqueig que va haver-hi el març de l'any passat arran de les protestes de treballadors per l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un intern.
L'oposició de Ripoll aposta per un acord que desbancaria Sílvia Orriols de l'alcaldia.
Demà es vota la qüestió de confiança, que va anunciar que se sotmetria dilluns al vespre després que li tombessin els pressupostos.
A Girona, Laia Claret.
Maria Soldevila, regidora de Junts, segona força.
Crec que ens hem d'entendre tots els grups de l'oposició per fer un govern de concentració.
Esquerra va estendre la mà a la resta dilluns al ple. Enric Pérez és el líder del PSC.
La possibilitat sempre hi ha set. El seu dia doncs, no va ser possible. La dinàmica ens porta amb aquest bucle i el Ripoll que no pot ser que sigui en aquesta situació.
Des de la CUP sentim Dani Vilaseca.
Ripoll necessita uns nous pressupostos. És complicat que hi pugui haver una altra manera que no sigui una alternança a la governabilitat.
Aquests partits sumen majoria. Un cop dijous Orriols no superi la qüestió de confiança, tenen un mes per presentar una moció de censura vinculada als pressupostos. Si no hi ha acord, els comptes queden aprovats. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
I torna a la fase d'emergència per sequera als 22 municipis de l'Alt Empordà que s'abasten de l'aqüífer del Fluvià Muga, que ha baixat de nivell.
Aquesta situació amoïna els alcaldes d'aquestes poblacions i, sobretot, el sector de la pagesia.
A Girona, Maria Rovira.
Tornaran restriccions com la limitació a 200 litres d'aigua per persona i dia o limitacions en el rec en municipis com la Jonquera, Garriguella, Torroella de Fluvià, Agullana o Espolla. Agustí Badós, alcalde de Sant Pere Pescador i president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
A mesura que vas passant amb estats molt més restrictius, vull dir, és preocupant. No només pel fet de les mesures de restricció i els dies que podem gastar, perquè bàsicament al final què et demostra? Et demostra que a l'Empordà estem malament.
La situació podria millorar a partir de la primavera amb la construcció de 5 pous nous a Peralada, segons l'alcalde Miquel Brugat.
Ara ja està en procés i això farà que puguem adquirir aigua, no?, des d'un altre espai que no afectarem tant a l'aqüífer i podrem anar jugant amb aquests dos recursos.
Els pagesos de l'Alt Empordà demanen que es mantinguin les ajudes si no poden tornar a plantar blat de moro. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en Crònica Cultural comencem parlant de teatre. Remember when you were young, you shone like the sun. Marta Vian, anem d'estrena a la sala Atrium?
Sí, perquè acaba d'estrena Impossibles, el muntatge teatral basat en la novel·la homònima d'Erri de Luca, dirigit per Ramon Simó, està interpretat per Lluís Soler i Bernat Quintana.
Barcelona, Marta Vives.
Si sou lectors d'Erri de Luca i vau quedar entusiasmats amb la seva novel·la Impossible, aleshores no us podeu perdre la proposta teatral que acaba d'estrenar-se a la sala Atrium i que manté l'essència revolucionària i poètica del text original. Impossible és l'història d'un judici. Lluís Soler és l'acusat.
Tot aquest joc que té amb la justícia, que ara està a primera plana de tot, el poder de l'Estat, jo sobretot el que no puc és veure el poder de l'Estat davant l'individu.
Un combat dialèctic que traspassa els propis fets per reflexionar sobre la distància que separa la justícia de la veritat. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè el govern municipal de Barcelona podria fer excepcions en la normativa municipal per garantir la continuïtat de la telecogresca al Parc del Fòrum. I en el Mediterráneo ya no hay quien respire. La festa universitària té més de 40 anys de trajectòria, però el nou model de gestió de l'esplanada del Fòrum de l'Ajuntament de Barcelona amb un sistema de licitacions dificulta la continuïtat de la festa.
Sí, a partir del 2026 només es podran fer grans esdeveniments en aquesta zona durant 15 dies de l'any. Per accedir-hi s'ha de guanyar un procés de licitació i els organitzadors de la telecogresca no es veuen amb força, diuen, per competir amb les grans promotores de concerts. Marta Torruella és portaveu de l'associació cultural que l'organitza.
Aquest canvi significa que la continuïtat de la telecogresca al Parc del Fòrum perilli. Bàsicament perquè el nostre projecte és impulsat per una entitat sense ànim de lucre, som tots estudiants voluntaris i estarem competint directament amb empreses professionalitzades que organitzen festivals.
Netflix supera per primera vegada els 300 milions d'abonats. La plataforma de streaming tanca el 2024 com el millor de la seva història, amb un benefici net de més de 8.300 milions d'euros. És un 60% més que l'any anterior.
Tot plegat gràcies a un últim trimestre de rècord en què va sumar prop de 19 milions de subscriptors nous, el doble del que havia previst. Ara frega els 302 milions de subscriptors. Això, doncs, és un 16% més que fa un any. Ho ha aconseguit gràcies, sobretot, a l'estrena de la segona temporada de la sèrie El joc del calamar i a la transmissió d'espectacles esportius en directe. És el cas, per exemple, dels dos partits de la Lliga de Futbol Americà, l'NFL.
I tres apunts culturals més. Comencem a Lleida, avui cita teatral amb The Party.
Un esbojarrat espectacle d'improvisació que celebra una festa ajudats pels seus espectadors serà a càrrec de Project Party Impro al Teatre La Saleta de Lleida aquest vespre a les 9.
A Mas de Barberans, al Montsià, es pot veure l'exposició Llates emparentada cistelleria d'Uganda.
La mostra busca les connexions entre l'artesania local i la cistelleria ugandesa. Posa el focus en la llata, el trenat característic de l'artesania de la Pauma, gairebé idèntic al que utilitzen per fer aquest tipus de cistelleria. Es pot veure de dimarts a diumenge al Museu de la Pauma fins al mes de novembre.
I a Girona arribem les matemàtiques.
Sí, ho fan a través dels contacontes del NACA, del Museu de Matemàtiques de Catalunya. L'activitat va a càrrec d'Anna Rodríguez, es fa a la Biblioteca Just Manuel Casero i és gratuïta.
Gràcies, Marta. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Nit per deixar de fumar, diu Juanjo Pallás a La Vanguardia, amb una victòria delirant del Barça que camufla la pèssima actuació de Xesna. Una victòria impossible per Anaïs Martí, amb un Benfica que Joan Golobar apunta que va fer tot el necessari perquè tot anés a favor seu i contra el Barça. Un deliri, una bogeria d'un Barça èpic per Santi Noia, al Mundo Deportivo. De bojos per l'esport, Joan Veïls parla de la maneta més boja de Flick, que reconeix que mai a la vida havia viscut res igual. Un miracle pel diari Ara, heroic per l'esportiu i el periòdico. El País Besa parla de beneïda bogeria a Lisboa, mentre l'ABC parla de la gesta d'aquest equip de nens que no col·lapsen mai. Per l'AS, el Barça fa la victòria del Madrid, amb un Xesna que defineixen com el forat de Flick.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. De vegades intentem convertir el futbol en una ciència quan és un joc on sovint hi ha menys encerts que errades, dels entrenadors, dels porters, dels davanters i, naturalment, de l'àrbitre. I segurament és per això que és un espectacle apassionant i només així s'explica que el Barça acabés guanyant al minut 95 un partit que en molts moments semblava que feia esforços per perdre. De la primera part d'Stensne i de la tria de Flick a la porteria, de les transicions defensives del Barça i de la precipitació durant massa minuts, no se'n poden dir gaire coses bones. Ni hi ha cap necessitat que perdurin més enllà del partit boig d'ahir. Això sí, cal reconèixer-li al Barça la capacitat de continuar creient en les seves possibilitats i de capgirar un marcador que el situa directament als vuitens de final de la Champions. I com que hem quedat que això del futbol va d'emocions, guanyar com el Madrid per un dia va ser molt divertit.
Doncs ni sóc el Ricard, sóc el Francesc Soler, ni és la Laia Tudel, és el Jordi Costa. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. Va, 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Avui ja notarem que puja la temperatura. Bon dia, Francesc. Sí, de fet, ja s'està notant ara, eh? Ara mateix les temperatures són positives a tot arreu, excepte en alguns llocs d'alta muntanya. Lleida, 3 graus positius, Viella, 6 positius, Mollà, 6, Sabadell, 9, Reus, 9, 11 a Barcelona o 12 graus a l'Estartit. I avui serà un dia variable. Núvols clarianes, en general més tapat a la meitat oest, comarques de Lleida, de Tarragona, especialment a l'Alt Pirineu, on sí que aquí podrà anar plovent, ruixats que poden anar caient en qualsevol moment del dia, més freqüent, sobretot a la tarda. I, en canvi, a la meitat est, comarques de Girona i de Barcelona, aquí farà més sol i pujarà més la temperatura. En algun lloc s'arribarà als 20 graus.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Seguirem des de Madrid la primera sessió de control al Congrés i la inauguració de l'estand de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025, al Fitur.
El consum d'antidepressius entre els menors de 15 anys ha crescut un 250% els últims 3 anys. En parlarem a un quart d'onze amb el farmacòleg Joan Ramon Laporte i el psicòleg Jordi Royo. I escoltarem la veu dels joves.
A l'espai de sèries i televisió parlarem del retorn del mític Caiga quien caiga a Telecinco i de la nova política de fitxatges de Televisió Espanyola. Serà Andreu Buenafuente el pròxim?
Quina il·lusió me hace estar aquí.
Fa 30 anys de l'assassinat de Gregorio Ordóñez.
Precisamente los que sobran son ellos.
A les 11 conversarem amb la seva germana Consuelo Ordóñez, presidenta del col·lectiu de víctimes del terrorisme.
Des de les 6 i fins a la 1 escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixedes i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
La Champions a la nostra manera.
Amb segell Tot Gira.
I ara entrem al búnquer.
Però tens cotxe, Gori?
Sí, jo sí, sí.
I quin cotxe tens, ara?
Un de segona mà que té 14 anys.
Oh. Molt bé. No podràs però... entrar a la ronda, però és igual.
No, sí, sí, perquè sí? Té l'etiqueta
seva. Ah, mira,
té poca potència que...
No, no contaré. O sigui, arriba un cotxe... El cotxe és tan desastre que ni contamina, pobret.
Ha donat uns datos ja que... té 14, és de segona mà, té 14 anys. Després no podia venir. És un Lamborghini Diablo.
El búnquer, amb en Peyu, Àngel Domínguez i la Neus Rossell. De dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Música, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Hola. Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts i a les 7. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes. La seu social del Banc Sabadell tornarà a Catalunya.
7 anys després de l'1 d'octubre, en un context polític molt diferent i marcat per l'OPA del BBVA, Antoni Cañete, president de Pimec.
La OPA hostil podria treure'ns una qüestió transcendent per les pimes, que és el nostre oxigen i, per tant, la liquiditat, no? Per tant, una molt bona notícia que celebrem. El CAP sempre té que estar lligat al cos.
Junts amenaça de tombar avui el decret del govern espanyol per prorrogar l'escut social.
Les reunions de Bèlgica amb el PSOE per reconduir les relacions han acabat sense acord. Pilar Alegría, ministra portaveu.
Y evidentemente, si hay grupos políticos que deciden que no es importante esa subida de las pensiones, pues tendrán también esos grupos políticos quien tengan que explicar el porqué de su voto negativo.
Seguirem aquest ple extraordinari amb Ricardo Ostrell des de Madrid a partir de les 7. Donald Trump anuncia un 10% d'aranzels per als productes xinesos i amenaça Europa.
Mentrestant, es defensa de la llau de crítiques a les seves primeres mesures com la supressió de la ciutadania per naixement als fills d'immigrants o l'indult als processats per la sala al Capitoli.
Han complert anys a la presó quan en aquest país els assassins no van ni a la presó. Però aquests hi han passat anys, s'han arruïnat les seves vides. M'he indultat gent que ha estat tractada increïblement malament.
Coincidint amb l'alto el foc a Gaza, s'intensifiquen els atacs contra els palestins a Cisjordània.
El principal focus ha estat Jenin. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb Mahmoud, un veí del camp de refugiats situat en aquesta població de Cisjordània.
Ara torna a haver-hi molts soldats aquí i els atacs no paren. Això no només passa a Jenin, sinó a tot Cisjordània.
Not just Jenin.
El govern espanyol busca que sigui més accessible ser jutge o fiscal.
Ha aprovat un avantprojecte per reformar la llei del poder judicial per garantir la igualtat d'oportunitats. Hi haurà noves proves i un nou sistema de beques.
Us avança al matí de Catalunya Ràdio. Les escoles concertades han perdut més de 15.000 alumnes en els darrers 4 cursos.
I una vintena de centres han hagut de tancar. El sector alerta que menys alumnes vol dir menys subvencions i això posa al risc algunes escoles.
I centenars de professors de català es neguen a corregir les proves de català a la selectivitat.
Fan pressió perquè Educació recuperi la tercera hora lectiva de català tot a l'ESO i el batxillerat. Gemma Gómez és professora secundària.
Ja que no se'ns escolta dient-ho per les bones, una bona manera és doncs convidar la gent a no oferir-se, no presentar-se voluntaris per fer de correctors a la selectivitat.
I avui que expliquem que la seu del Banc Sabadell torna a Catalunya, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu.
A Catalunya fa dies que parlem dels xarnegos. Doncs bé, diria que resulta molt més oportú parlar de la nostra burgesia, concretament d'aquella que durant els fets d'octubre del 2017 va alinear-se amb Mariano Rajoy i l'article 155. Ho dic perquè el Banc de Sabadell retornarà ben aviat la seva seu social a Catalunya. El Sabadell, com CaixaBank, decidí fotre el camp del país, administrativament i política, fa 7 anys, desuint l'opinió de molts dels seus clients i apel·len a una seguretat jurídica inexistent, perquè el nostre país només va declarar-se independent en pocs segons i d'una forma simbòlica, que és com li agrada fer les coses a Carles Puigdemont. Molts celebraran el seu retorn, especialment les elites i els burgesos catalans que prefereixen fer cas a Madrid que no pas al país. Insisteixo, parlem menys de xarnegos i més dels burgesos sucursalistes.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio? Gerard Jubany.
Ahir vam parlar dels gestos d'Elon Musk durant la presa de possessió de Donald Trump, que van recordar perillosament a la salutació nazi. En vam parlar amb Javier Tebas.
La gente lo que estaba haciendo con el gesto.
Que toma no te amor.
Como que se agarraba el corazón.
Es un chico.
Y bueno, a continuación... Pero
no... Sí, però no faci això, no faci, no faci sí. Que...
Se agarraba el corazón y...
No, sí. No, i ho llançava, no? Com...
Si torna a fer, si torna a fer aquest gesto, senyor Tebas, el faig fora jo de Catalunya.
El gest era agafar-se el cor amb la mà...
I
era agafar-se el cor...
No ho feu, nens, no ho feu.
I llançar-lo.
Jaime!
No.
Venga, todos juntos.
No, no,
què ha passat?
Ja.
M'ha estat aladrant aquesta veu, que no puc més, ja.
Antes 15 veces, así, vamos a hacerlo más rápido. Venga, todos. ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, ay, ay!
Sí, ja ho hem entès, ja senyor Tebas. Ja
bueno, senyor Tebas, gràcies.
Ja que és aquí, a vostès m'imagino que li deu agradar que Donald Trump sigui el president dels Estats Units,
mira, seré,
que Elon Musk, tot això,
ya
no?
Ya que me pregunta, le seré franco, eh?
Digui.
No, nada, le seré franco.
Ah, d'acord.
Era això, va.
Doncs fins aquí. Senyor Tebas, gràcies.
Cap
gràcies,
a 3:15, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Ser amable ens fa més atractius físicament que ser intel·ligents o divertits. Segons la doctora Natalia Kononov, ser una bona persona fa que els altres també ens vegin millor per fora. Ja ho va escriure Roald Dahl al llibre Els cul d'olla. Pots tenir el nas i la boca tors, que si tens bons pensaments, sempre semblaràs preciós. Ser considerat més atractiu quan es té una conducta prosocial fa sentit des d'una perspectiva evolutiva, perquè ser generós, ajudar i cooperar és beneficiós en contextos socials i de supervivència. Trets que demostren que la persona pot ser un company fiable. I no oblidem també, i sobretot, ser amables amb nosaltres mateixos. Molt bon dia!
I el segon, la Llucia Ramis.
Avui pot ser un bon dia per sortir d'X, de Twitter. Ara ja sabem quin monstre alimentam i de què l'alimentam. De les nostres dades, les nostres idees, de la nostra indignació, de la simplicitat amb què resolem els temes complexos. El monstre també s'alimenta de la nostra addicció. Estem enganxats amb uns algoritmes que satisfan un impuls xafarder i morbós. I pocs gestos polítics són tan fàcils de fer com deixar d'alimentar aquest monstre. N'hi ha prou a cercar un altre espai on tot d'una recordarem que hi ha una raó per la qual som qui som, com canta Jonathan Wilson a There's a Light.
Doncs amb aquesta cançó arribarem al punt de les 7. There is a light that shines on me, yeah. And all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you, shining brighter still. Amen, it's overdue, but it's your spotlight still.